El rap és més que un peix. Bon vespre, amics, i benvinguts en el Crepuscle 2127 del dimarts 21 de maig, dia en el qual fa anys Christopher George Latour Wallace, també conegut com Biggie Smalls, àlies que va prendre d'un elegant gàngster de la pel·lícula Let's Do It Again, de 1975. A part d'en Biggie Smalls, també Big Poppa, el seu sobrenom en les seves, està basat en les seves cançons, Frank White, de la pel·lícula King of New York, i el més conegut de Notorious B.I.G., va ser un dels millors rapers de tots els temps i que va morir el 1997 a l'edat de 25 anys. El recordarem avui al final del programa, però abans les seccions habituals de cada dimarts. Saludem, per tant, en Joan Roca.
Bon vespre.
De què va avui la teva secció?
Avui tot gira entorn a una efemèride legendària.
Sí?
Sí.
Efemèride llegendària.
Sí.
Una llegenda.
Una llegenda.
Mites i llegendes.
Sí.
Avui, en el sentit de la vida. Vida intel·ligent.
Bon vespre.
Bon vespre, Maria Antic. De què va avui aquesta secció?
Comentarem alguns estudis que ha realitzat la Universitat de Sevilla i Balears. I si mos queda una mica de temps, parlarem d'una escola del Senegal.
Una escola del Senegal. I per acabar, atendrem ciència amb en Vial Vic.
Bon vespre.
Pur si mou, eh?
Sí. I se mou molt avui.
Se mou molt.
Sí, perquè parlarem sobretot de la Terra i la Lluna.
Que se mouen molt.
Sí.
Bé, se mou el que toca. Que no se mouguin massa més.
Però a la Terra se mou una cosa...
Sí?
Que pot ser més important del que apareix.
Sí?
Sí. En
parlarem després. I que creiem que està immòbil i que realment se mou.
Sí.
Curiós.
Sí.
Bé, i de tot això i molt més en aquest programa que és el 1017 o una Mediterrània, en producció d'Anna Maria Moreno i a la part tècnica en Joan Jiménez.
Uns morgen wird die Sonne wieder scheinen und auf dem
dijous passat que sonava aquesta cançó a l'auditori.
Amb un registre vocal molt diferent, com vaig poder comprovar, i a més amb un altre acompanyament, no tan intimista, i amb una, bé, tu ho saps, amb una veu potentíssima.
Potenta.
A més no es destrossa els timpans, aquella senyora.
Aquella senyora.
Potència.
Sí.
Una Lise Davidson.
Però jo quan escolto això ja penso en Joan Roca.
M'agrada que penses en mi.
Sí, perquè aquesta secció, que sempre té la millor cançó del món.
Sí. I mira, tots coneixem ja aquest Morgan, aquest matí de Richard Strauss. El que passa és que jo no sé si tothom reconeixerà aquesta cosa que sentirem ara, que se va escriure. Escriure és molt diferent, també és molt hermós i també ha tingut moltes versions, com aquest Morgan, Strauss. Una cosa que es va escriure d'haver 350 anys abans que Strauss tingués a fer dur al món Morgan. Sentim això, menys si qualcú ho reconeix.
Thank you.
Això també te deixes esperit molt tranquil·let, eh?
Sí.
Això és polifonia renaixentista, escrita en 1544, Cristóbal de Morales. És un dels tres grans compositors polifònics de l'Espanya del segle XVI. Cristóbal de Morales, Antonio Luis de Victoria, en Guerrero, el mig. Bé, doi, aquesta música per què la duc? Aquesta música és un tema anterior, és un tema del segle anterior, de fet, el famós Mil Regrets, escrit per Josquin després, aquest Mil Regrets, que vol dir mil pesars, una cançó de despedida, i que s'ha fet molt famosa a la monarquia hispànica en temps de Carles, el rei emperador. I que, de fet, Morales va fer aquesta missa en honor de l'emperador l'any 44. I aquesta música la duc avui perquè no és casa bastant bé en el personatge que volia, llegendari, que volia presentar el fluid. Perquè resulta que un 21 de maig, per tal, avui, de 1527, va néixer a Valladolid qui? 21 de maig,
molta
1527,
gent.
Valladolid, un personatge llegendari, amb una llegenda negra a damunt.
Felip II.
Va néixer a Valladolid. Certament. Felip II, que, alerta, per nosaltres hauria de ser Felip I. Sempre ho he defensat.
Sempre, sí. Això, perquè ja se sap.
Això que sigui nosaltres... Felip II és una mostra més de centralisme castellà.
Felip
I ja,
era el vell era...
Que només va ser rei i a molt Castella. Menys del que hagués volgut a Castella. Segons d'Aragó no havia hagut mai cap Felip. Per tant, en tant que era rei d'una monarquia dual, de dues corones, era Felip II de Castella, perquè havia hagut un Felip I, certament, i el seu avi, vaja. I Felip I és el coronel d'Aragó. No havia hagut pus cap altre de Felip anteriorment. Mira, Felip II va néixer el 27, he dit, a Valladolid. I clar, Felip II, efectivament, és un personatge històric de primeríssima magnitud en el segle XVI, en el món, els que tenen el bacallà, un d'ells en el món, però és que hi ha diversos Felip II, jo diria que hi ha diversos Felip II. Un primer Felip II jovenat, que era un fill del Renaixement, quasi un humanista. Aquell home, alguna cosa va passar, perquè a partir d'un cert moment el seu caràcter s'enterbolís i passés a ser una persona introvertida, fosca...
I què diries que és el que va passar?
No ho sé, moltes coses. Mira, de Felip II hauríem de dir que jo crec que va ser un home molt condicionat per diversos factors, personals, familiars. Hi ha grandíssimes biografies de Felip II que aprofundeixen en aquest aspecte, diguem-ne, psicològic, en la mesura del possible. Segurament Geoffrey Parker és un dels grans coneixedors de Felip II. Però, per exemple, sa mare, que era portuguesa, va morir molt prestat.
Isabel,
de Portugal. Va morir.
El gran amor de l'emperador.
Fins al punt que és l'expressió mig taronja, per fer referència a la teva parella ideal per sempre més,
ve
del casament entre Carles i Isabel.
I via taronges.
Se van casar a Sevilla, és el Casa Real de Sevilla, que és un palau d'origen musulmà, com tots sabeu, i a la capella on se van casar hi havia una cúpula de mitja taronja.
Ah,
de mitja taronja.
Cúpula.
D'origen islàmic. I d'aquella cúpuleta de mitja taronja on se van casar, és l'expressió, ets mitja taronja. Quines coses.
Quines coses.
Sí, Carles no se va casar pus. No. Felip sí, se va casar quatre vegades. Jo podem dir alguna cosa de les dones de Felip. Pot ser un dels motius del seu... La qüestió és que sa mare va morir...
Sí, perquè el primer
jovenet.
Matrimoni...
El primer, i el segon, i el quart. Jo crec que és l'única vegada que va ser feliç en el seu matrimoni va ser amb Isabel de Valois, la francesa. Va ser sa mare d'Isabel Clara Eugènia, clar, també se va morir un any, llavors parlarem. I doncs, la mort de sa mare, Isabel de Portugal, el va traumatitzar, possiblement. El fet de tenir un germanastre molt particular, Joan d'Àustria, potser el va complexar. Joan d'Àustria era, perquè clar, han dit que Carles va estar molt enamorat de sa dona, Isabel de Portugal, però quan va morir sa dona, no es va tornar a casar, però va tenir altres relacions. I d'una d'aquestes relacions, amb una noble alemanya, va néixer Joan d'Àustria, que era un fill...
Natural,
però que va reconèixer i que du el segon llinatge de sa casa, sa marca blanca dels Habsburg,
sa marca blanca.
Àustria, que és sa marca per ses dones i per ses fills naturals. Sí, totes les dones de la dinastia eren d'Àustria.
I si no els deien Habsburg.
I si no, eren Habsburg. Habsburg era dinastia, tenien, diguem-ne, línia successòria. I Joan d'Àustria no. Però era un brillantíssim estadista, un home del segle, i un home molt important dins l'organigrama.
I això solia passar, això de que un rei tingués un fill natural, és a dir, fora del
matrimoni.
Naturalment
que sí.
I no, però vull
I
dir,
ara també, eh?
també pot passar, però vull dir,
pot passar, no, passa.
Però me refereix que el reconegués i que el tingués a la cort i que li donés una educació militar o com se digui, humanista. Això era aquí tens, solia passar, els amagaven i...
sobretot quan era una persona diguem-ne capaç, vàlida i líder natural.
Però clar, això provocava, supòs, les típiques disputes.
Segons de Felip II va ser rica en gelosies.
Aquells dos bandos que hi havia, no? Que se deia que hi havia com els coloms i...
Bueno, recordo aquell episodi d'Antonio Pérez, final de Renan de Felip II, que va ser una trobada entre Joan d'Àustria, precisament, i Antonio Pérez.
I aquest Felip II va canviant.
Sí, va canviant. Jo crec que hi ha un moment extern a la seva voluntat, que és les circumstàncies històriques, que és Trento. El Concili de Trento, que té lloc entre el 45 i el 63, durant 8 anys, no és que fos una reunió de 8 anys, sinó que
va entraven i sortien.
Succeint.
Sí, no era un context, no era un conclau així, no. Que estiguessin tancats.
Recordeu que el Concili de Trento va ser la resposta del món catòlic en el repte sobiranista d'aquell temps, no? La reforma luterana i altres protestants. I la contrarreforma va tancar files. I d'aquell concili van sortir uns decrets, unes lleis que havien de ser aplicades i que van canviar moltes coses. I entre elles el caràcter de Felip II, possiblement. I hem de recordar que l'aplicació d'aquells decrets, tant de la península ibèrica com altres dominis hispans, Flandes, va desfermar conflictes. Les Alpujarras, en clau interna a Granada, que eren... Bueno, va ser una sublevació dels moriscos que se van sublevar davant aquella repressió ideològica derivada de Trento en territori hispà, i llavors la guerra de Flandes, que era un conflicte, va ser un conflicte que va tenir altres causes també, però es va de reformar posicions del catolicisme a Flandes, una terra on el calvinisme havia tingut molt de ressò, va ser una de les causes de la revolta. Clar, a ell això li va canviar el caràcter. I el 68 se van produir les dues revoltes, no és que és veritat. El 68 va ser un anus horribilis, no? per Felip II, perquè li esclata el tema Alpujarras.
Perdona, anus horribilis? I li faltaven 20 anys encara per l'armada?
Sí.
O sigui, encara li esperava més truix.
Faltaven 30 anys per morir encara. Vull dir que, li esclata Alpujarras. Li esclata la guerra de Flandes i se van morir. Un cas va ser una llàstima, un altre cas no va ser una llàstima. Se li van morir dues persones molt properes, el seu primogènit, que suposo que qualsevol que se li mori un fill és un drama, però en aquest cas no crec que fos tant de drama. Un van dir que l'havia mort ell, fins i tot, o que havia induït la mort, el famós Carles, fill de la primera dona de Manuela de Portugal. Hem de dir que va tenir quatre dones, quatre esposes, Felip. La primera, Manuela de Portugal. Va morir en Espart.
Ah, va ser Manuela.
Manuela de Portugal.
Pensava que la primera havia estat anglesa.
No, la segona. Va morir en Espart, el 45, i en Espart d'aquest. Va quedar
molt jove, aquest home,
sí,
no?
Sí. Clar, 27, 45, bueno, de 8 anys. No tant. Va morir en Espart, Manuela, en Espart d'aquest primogènit, Carles. Llavors, la segona va ser un matrimoni polític. Va ser de Maria Tudor.
Això era una bomba, no? Això era una bomba.
Una bomba. Sí. Una bomba. En riu-te'n tu d'en Trump i en Highway.
Que sereu de la monarquia hispànica. Se'n vagi a...
Bueno, era un moment en què tot aquí ja havia començat el tema anglicà. S'ha de dir que el gran enemic era França en aquests moments encara. Escassament es produeix l'any 54 i aleshores encara no era rei, Felip, era príncep, faltaven 2 anys, i en aquests moments encara era França el gran enemic. I clar, després el que era aliat va passar a ser enemic. Bloody Mary i la seva... Bloody Mary, hem de recordar que era filla de Catalina d'Aragó. Per tant, era neta de reis catòlics. i era filla també d'Enric Vuitè, com també ho serà,
ja donant nom a un gran combinat,
de Bloody Mary. Exactament, no? aquell còctel
vermellós
per aquella dimensió sanguinosa de Bloody, de Mary, vull dir. I clar, llavors la germanastra de Maria va ser Isabel Tudor, cunyada, i cunyats a vegades, cunyada de Felip II.
És una època de cunyadisme, complicat.
Complicat. Després aquesta Isabel serà la gran rival, la gran amiga de la monarquia hispànica, tu van deies allò de l'armada no tan invencible. Clar, un altre símptoma dels complexes que podia tenir Felip, un Felip, no vull dir jove ja, però encara, però en 61, quan decideix que la capital sigui fixa, s'estableixi a Madrid, s'ha debatut molt. I per què Madrid? Madrid no sé si fos un poblet en aquells moments, però quasi. Per què no Toledo?
No era...
Per què no Sevilla? Per què no Barcelona? Per motius obvis. Per què no Valladolid? On ell va néixer, i que havia estat una de les capitals de l'època de son pare i dels padrins, de quan la cort era itinerant. Toledo era la seu de l'arquebisbe, Valladolid era la gran ciutat castellana a nivell polític molt important.
Que llavors Felip III també se la dugué cap allà.
Bé, més que Felip III, el seu valido, el duet de l'Erma. És un avantpassat dels pelotassos urbanístics del segle XX i XXI. Perquè no a Sevilla, que era la capital econòmica,
segurament,
i la burgesia, i també l'arquebisbe de Sevilla. Bueno, s'ha dit que segurament perquè ell tenia por de que altres li poguessin fer ombra. Que poguessin fer ombra a grans poders fàctics de la ciutat, aquesta gran de Valladolid.
I Madrid era Villa i Corte.
Madrid era...
poca cosa.
Era un poble... Clar, tenia l'Escorial a prop, també. Tenia aigua, tenia zones per caçar, estava situat en el centre, però segurament el fet de fer-se'n fora de gran noblesa, gran església i gran burgesia de negocis, no oblidem també que Valladolid era una de les capitals que s'havien aixecat contra son pare a les comunitats 40 anys abans, això va fer que potser ell ha complexat se fes-se'n fora d'aquests poders fàctics, d'aquests lobbies de poder, i clar, també és un home amb fixacions i amb obsessions. L'Escorial és un... Clar, aquestes persones que tenen aquests projectes vitals són persones febles que pateixen internament i que són víctimes de contradiccions.
Que l'Escorial te diuen que és un monestir, però de fora pareix un palau més que un monestir. Sembla com que de fet ell tenia allà les seves oficines, tenia els seus despatxos. I...
Clar, també era una tomba.
També.
I va dissenyar allò perquè fos la tomba on tots...
I un reliquari també, de totes les relíquies.
I és un lloc, curiosament, perquè clar, aquesta idea que tenim d'una persona dogmàtica, obsessiva, en sa puresa catòlica, clar, llavors, no sé què devia fer tot solet davant dels quadres del Bosco.
Els quadres, sí.
No sabem si és un cas de... onanisme obscurgués.
Els agradava tenir aquests quadres.
I... Però què devia pensar quan veia aquelles imatges metafòriques?
Se flagelava.
O qui sap si és una cosa poc més pecaminosa. En definitiva, és un personatge molt complex. Jo recomano la lectura d'algunes de les grans biografies de Geoffrey Parker. Uh-huh. Hem de recordar que també quan se va complir el quart centenari de sa mort de Felip II, per tant, en 1998, van sortir molt documents. Hem de dir que Felip II va ordenar que bona part de la seva correspondència se cremés quan va morir ell. Per tant, hi ha moltes llacunes a la biografia vital i personal de Felip, la seva correspondència personal, molta d'ella, ha desaparegut. I bueno, arrel d'aquell centenari sí que van sortir a la llum molt de... i algunes biografies de Geoffrey Parker ben interessants, més que recomanables. Per tant, personatge ric en matisos, molt complets, molt interessant, i vaja. I també són més de molt de mites negatius.
Ara t'anava a dir, i maltractat per l'òpera?
Maltratat per l'òpera, sí, molt. De fet, el refrement musical no pot ser d'una altra manera. És un fragment que per mi és bellíssim, és del començament del quart acte de Don Carlo, que és una òpera, una falsificació històrica
preciosa.
Es pinta un Carles d'Habsburg com una persona liberal i era un cafre.
Però se deia que era liberal perquè l'acusaven en aquell temps d'estar proper en els flamencs, en els holandesos, vull dir...
No era en absolut.
No devia ser, sí, perquè s'atendeix moltes vegades a la... en aquesta divisió entre bons i dolents, no? En aquest maniqueisme, perquè supos que és pràctic, no? En aquella època, en moltes èpoques, no? De dir, aquests, en els cas que han dit, en a la cort aquesta de Madrid, que deien, hi havia els que eren més tipus coloms i els altres que eren els falcons. I probablement no hi havia tanta diferència entre el duc d'Alba i
moltes qüestions que eren
i Antonio Pérez,
que eren simplement interessos,
que és un poble que passa amb Estats Units.
Inconfessables.
Quan als Estats Units diuen el president, siguis que sigui, se deia a l'època de Clinton i... No, Clinton no tant, més en època de Bush, això que deien... Sí, que deien...
Bush, que és una espècie de Suárez i Llana.
Sí, un poc així, eh?
Sí, és a dir, son pare... Si en Suárez pare és en Bush pare, en George Bush fill era un alcohòlic que feia de nastres, i en Suárez i Llana, quan era jornada per la Moncloa, a mi m'han arribat testimonis que després, fora de micro, te diré, era un lot que, en fi...
Fora corda.
Impresentable, i així està ara.
I així està. Però vull dir que segurament aquesta diferència, a vegades diuen dins Estats Units, és que són més partidaris d'una política agressiva i és que són no més... En el cas d'Estats Units tampoc hi ha tanta diferència.
Quotes de poder.
Les grans potències del món, normalment...
I Santa Teresa no se salva.
Santa Teresa no se salva.
També tenia...
També tenia ascendència.
Molt cortesà.
Ah, no ho sabia.
S'han dit moltes coses, s'han insinuat moltes coses de Santa Teresa, de Jesús. Bé, música, no? Bé. Començament del quart acte d'aquesta òpera magnífica, Don Carlo, comença amb una arrencada instrumental, amb un violoncel meravellós, i la gran ària de baix, de Felip II, cantant Ella, Jamai, Mamó. Mamó, amb apòstrofa.
Sí.
Fent referència que Isabel de Valois, la seva esposa, enamorada del seu fill, de Carlo, en realitat mai m'ha estimat. I és quan veiem Felip II més feble. En aquesta òpera el veiem més dogmàtic, més terrible, també és vessant més humà d'aquest personatge històric tan interessant. I per interessant aquest fragment musical, sentim Ruggero Raimondi cantant un fragment d'aquesta òpera meravellosa.
Pierre presso a finire l'aurora. Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Moltavarra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Moltavarra, al carrer Pes de la Farina 12 de Palma.
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental. Aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94.
Segons. Aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Laura, per què serveix la política?
La política serveix per millorar la vida de la gent, per donar les mateixes oportunitats a tothom, per combatre les injustícies, per no deixar-se trepitjar.
I tu, aniràs a votar?
Sí, i votaré a Més, perquè han demostrat que són capaços i valents i que miren per les persones i que no tenen por de remengar-se i prendre decisions.
Perquè no volem renunciar a fer un món millor, fes que el canvi continuï. Més per Mallorca, la teva decisió.
Quatre colors per reciclar: el blau pel paper, cartró, diaris i revistes; el verd per a botelles i pots de vidre; el groc per a llaunes, envasos de plàstic, brics i bosses de plàstic; i el marró per a les restes orgàniques de menjar, fruites, verdures, cafè i cel·lulosa. Separar i reciclar és a les teves mans. Juga respectant les regles del joc. És un missatge de Tirme.
Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
Neix CinemaCat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca. Cada dijous, a les 8 de l'hora baixa, al Cine Ciutat de Palma podràs gaudir de projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català. Pots obtenir més informació visitant el seu web, cinemacat.cat. Vas de copes a visions.
Escoltau cada dimecres a les 8 el programa Nova Energia, on xerrarem de temes relacionats amb la mobilitat urbana sostenible. Escoltareu notícies, crítiques, anècdotes i nous productes a Nova Energia.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
De començar amb el que vos comentava, de fer menció d'alguns estudis que s'han fet a SUIB, no vull deixar de fer ressò de la vaga que hi ha hagut avui dels educadors i educadores de les escoles infantils. No? Avui, a nivell de tot l'estat espanyol, que professionals de... que normalment són titulats de formació professional de grau superior, tenen un títol de tècnic superior i que se dediquen a fer les classes dels infants de 0 a 3 anys, han sortit en el carrer per qüestió de salari. És una gent que guanya de 12.500 a 13.000 euros anuals.
Per tant, 1.000 euristes.
Menys de 1.000 euristes. Menys de 1.000 euros que, tenint en compte la titulació que tenen i tenint en compte...
la feina que fan.
Que la feina que fan, m'apareix absolutament vergonyós que tinguin aquests sous.
Sí, i quan dius la feina que fan, perdona, no vull dir que facin molta feina, que en fan molta, sinó lo delicada que
fan. La delicada, sí, m'ho referim no només a la quantitat, sinó a la qualitat de feina, no? I avui ha estat una jornada de reivindicació per tots aquests companys nostres, no? Que no deixen de ser companys, a tots els que ens dediquem a l'educació, i que realment és vergonyós que aquesta gent tingui aquests sous que poden dir que són sous de pobresa, i després hi hagi altra gent que cobri el que cobri, que és una vergonya.
Un diputat, per exemple, que s'ha sabut avui.
No sé, vull dir, és una gent que té uns estudis que...
Un eurodiputat.
Un eurodiputat.
Encara pitjor.
Que tinguem aquesta gent a 800 i 900 euros mensuals. És que no té nom. No té nom.
Efectivament.
Val. I de... Vull fer ressò de dos estudis que s'han fet a la Universitat de Cedil Balears i que s'han publicat en diferents revistes d'impacte. Una que l'ha fet dos doctors, dos professors d'economia, Departament d'Economia. I aquest estudi és un estudi sobre l'abandonament escolar. Abandonament escolar, fracàs escolar, ja sabem un poc tot com va. Ells han fet un estudi a diverses comunitats autònomes i han relacionat els sectors productius de la més principal de les comunitats autònomes i l'han relacionat amb l'abandonament escolar prematur. No? Jo crec que els resultats a mi particularment no m'han sorprès molt, no? Perquè comenten en el seu estudi de que les comunitats autònomes on hi ha nivells d'especialització d'agricultura, de construcció i de serveis, i serveis aquí, i ara me centraré, serveis, sector serveis, turisme, aquestes comunitats autònomes, aquestes regions on és agricultura, construcció i sector serveis, són les que tenen un abandonament escolar més prematur. Per què? Perquè tot està relacionat amb aconseguir feina fàcil i amb poca exigència d'estudis.
Baixa qualificació.
Sí. I, en canvi, les comunitats, les regions, on hi ha altres sectors, on sí que se requereix una mà d'obra, ho diré així, més qualificada, més especialitzada, allà l'abandonament no s'adona, o no s'adona tant, perquè la gent, per trobar feina o per tenir feina, necessita tenir un nivell d'estudis dits. No? A mi no és que el resultat seguint super...
No és una cosa sorprenent.
Sorprenent, no? Però una vegada més sabeu que l'estil social té una gran influència a damunt tot el que fa referència a la motivació escolar, no? Aquí hem parlat multitud de vegades perquè el fracàs escolar, perquè els joves deixen d'estudiar, i se parla molt de la motivació i si és una cosa, no? No, perquè aquest estudi demostra perquè s'entorn, en aquest cas productiu, però no deixa de ser s'entorn socials, és que d'alguna manera t'influeix i te diu, mira, necessites o no ho necessites? No és una necessitat. Puc aconseguir qualsevol cosa a un preu, a un sou, i ara parlaven de sous, no? Pintura, moltes persones que no tenen cap tipus d'estudi tenen un sou molt més gros que d'aquests tècnics superiors des que parlava mare.
Quan les coses van bé econòmicament.
Llavors, quan la cosa no va tan bé, és molt
distant. Clar, és aquesta...
Quan hi ha un boom, per exemple, el gènere boom immobiliari de fa 10, 15 anys, o 20, llavors sí, una persona sense formació podria guanyar cada mes 4-5 mil euros, però quan la cosa va començar a baixar, llavors ja no és el mateix.
Sí, però... dins el nostre entorn Balears, turisme,
però això, Joan, normalment entre cometes a les persones els importa poc. Primera, perquè moltes vegades moltes ho desconeixen, i segon, aquells que ho coneixen saben que la cosa és cíclica i que
sí,
tornarà a venir
malent. Clar. Vull dir que la formació té una estabilitat, en aquest sentit.
Sí.
La formació és anticíclica, però també no és en temes laborals.
A veure, te desestacionalitza, per dir-ho d'alguna manera.
Relativament anticíclica.
Sí, és més difícil perdre la feina, una feina qualificada, que una no qualificada.
Sí, però així tot, encara ara en moments, perquè els especialistes diuen que han començat ja la recessió, la ralentització de l'economia, no sé com li diuen, no? Els economistes li han dit ara, no? Ara anant cap a la baixa, diuen, no? Que la cosa va, no sé, avui he escoltat una ràdio...
S'està frenant.
Que xerraven que la frenada ja ha començat a Alemanya, si la locomotora Alemanya ja frena, ja no sé què farem. Sí. I és curiós que se diu que el procés igual va cap a aquesta frenada, però aquí encara vivim com que l'eufòria, demà parlarem d'overbooking, parlarem de turisme i efectivament, escoltes, no, si fent de camarer a determinat lloc estàs guanyant més que un mestre d'escola. Sí. Dic l'exemple aquest del mestre d'escola per dir una persona que està titulada. Sí, sí. I clar, el que tu dius, bé, però això acabarà. Vendrà aquest cicle dolent i serà més... Però així tot, hi ha molta gent que no veu aquesta necessitat, a lo millor, de passar per...
Perquè veuen ser immediatesa. Hi ha molta gent i molt més si parlant de gent jove de que s'aquí i ara és el que interessa, vull dir, perspectiva a mig termini, a llarg termini no n'hi ha. I ara no, tampoc no només vull parlar de joves, vull dir molta gent que diu, bé, allò d'aquell dit mallorquí, no? Ja veurem demà o avui farem avui. Ja,
i dia passa any empeny sí, i va fer.
Sí, i això és un poc, és un poc aquesta idea. Clar, aquest estudi està bé, m'ho diu tot això, i clar, conseqüència, quan sé que hi hagi polítiques de fer front en aquest abandonament escolar prematur, diferenciar, és a dir, que no se faci allà el que sol fer el ministeri, de dir, bé, ara posarem mesures i posarem més currículum o posarem més assignatures optatives o posarem més no sé què per fer front a aquest abandonament. Diuen, no, això és incoherent, perquè si verdaderament un dels factors és això, el que s'ha de fer és a cada regió, a cada comunitat, s'han de posar les mesures pertinents depenent de on sorgeix aquest abandonament prematur. Clar, jo no sé vosaltres què opineu, però en altres crec que hi ha altres regions, o pas que passaria per arribar a un acord en sos empresaris, vull dir, està claríssim, no sé, a lo millor vosaltres opinar una altra cosa, però està clar que si arribés a un acord i diguessin, mira, una persona no pot fer de cambrer si no té un mínim d'estudis, una persona no pot fer de el que sigui sense
estudis i sobretot de formació.
De formació, no, formació quan me refereixo que sí. Estudi no necessàriament ha de ser una cosa purament acadèmica, me refereixo també a una formació professional, no tenim per què haver d'estudiar tots els batxillers, sinó
jo això crec que atès que un jove no té molta pressa per entrar en aquest laboral, perquè tampoc no en trobarà de feina, jo crec que s'hauria d'allargar un o dos anys la formació habitual de joves. Jo crec que és molt curta la formació.
Estàs dient la formació tant de formació professional com batxillerat?
Sí.
Que tinguessis, no, tu tinguessis alumnes amb 20 anys?
Jo plantejaria que per exemple...
obligatorietat fins a 18 anys.
Val?
I això s'ha comentat a vegades, i no? Que, se n'ha parlat.
I jo crec que seria molt recomanable que tots, pogués ser tots, i si un no ho fes, fos un fracàs personal i fos un fracàs social, que no ho fessin molts, que fessin un batxillerat tots. No? I després una formació professional de bon de veres, si no vol entrar a Sant Pedro. Evidentment, a les aules de la universitat hi ha massa gent. Però una formació professional de qualitat, el que avui en dia és la formació professional de grau superior, fos una de les dues opcions.
Bueno, jo crec que la formació professional de grau mitjà no desmereix gens.
Bueno, això és una opinió. Jo
no desmereix gens.
Jo crec que la formació professional de grau superior està molt bé com a nivell formatiu. Un FP de grau mitjà i res més és un nivell de formació molt baix, per mi. És una opinió personal. Si com a societat aconseguís...
Jo vull tenir un mecànic ben format i que no tenia un accident en el cotxe que m'arregla.
Sí, però pot tenir mecànics ben formats sabent qui és en Guet, també. A veure, jo sempre he defensat això, que si pogués ser com a societat que aconseguíssim que si més majoria de joves fessin, tinguessin una formació cultural bàsica, perquè el batxillerat avui en dia és una formació cultural bàsica, tampoc és massa més, i després tinguessin les dues opcions, un nivell professional i un nivell universitari.
Com està a nivell europeu? Avui, perquè el de l'edat, vull dir, 16 anys com és l'habitual, sí. Diguem. Però sí que se'n parla, no, d'això. Jo qualque vegada he sentit...
Sí, però si s'ha de parlar de 18 anys, les aules han de canviar molt. Han de canviar molt, les escoles sistema... han de canviar molt. El que no pot ser, i me sap greu ara aquí, no fer el contrari, però posar...
No fer un orbitant.
No, sí, però podríem convidar professorat, a lo millor, de formació professional.
Com a model educatiu...
Una persona, segons quines persones, de 16 o de 17 anys, fins i tot de 15 i de 18 anys, no el pots tenir a segon quin tipus de persones, no pot estar, no, no és que no el puguis tenir, no pot estar segut a una cadira durant 7 hores escoltant
molt,
un rotllo. Ha de canviar
ni,
molt
s'escola. Ni de 16, ni de 7, ni de 11. A ningú.
Val.
Però no només de 16 a 17, ni a 11.
I jo per això dic que s'escola ha de canviar molt.
Per suposat. Però com a model formatiu, optar per una formació distinta, més llarga, i que no permeti que alumnes surtin cap a... que no facin un batxillerat perquè suposadament no poden fer-lo. A mi m'ha una veritat.
Crec que aquest tema dona. Crec que n'hem de parlar un altre dia i a lo millor convidar gent, no sé, qualcú que mos doni, mos aporti coses, perquè sí, jo veig que s'ha qüestionat molt que arribin fins als 16 anys, així com estan les aules avui en dia, com està el sistema. Vull dir, ja costa mantenir gent que fins a quart d'ESO que no vol estar a l'escola, no vol estar en el centre.
L'oferta s'ha de redissenyar, també.
Hauria d'haver molt de canvis.
Perquè l'escola ha de canviar.
I de feim ara res, feim un... Tu tenies una altra notícia?
Sí.
Sí, digues.
Dos segons, o tres.
O quatre.
Un altre estudi que també ha duit a terme a la universitat, en aquest cas és un grup de la Facultat de Psicologia, i que fa referència a alumnes, als infants que tenen un trastorn específic de llenguatge. El trastorn específic de llenguatge no se sap massa bé d'on ve. Són els lots que segurament és que hi ha un component genètic, en aquest component encara no se coneix prou bé, però són alumnes que poden estar al voltant del 5-7% de la població, que tenen específicament problemes en llenguatge de la primera infància. No se sap exactament per què, però hem de tenir en compte que l'escola, la part del llenguatge oral, escrit, lectura, té un pas molt important. I són alumnes que al llarg de tota la seva escolaritat ho passen molt malament, perquè allò que l'escola li dona un superpes és allà on ells més flaquegen. I aleshores... Fixeu-vos, per exemple, diu que els alumnes que tenen un trastorn específic del llenguatge, al voltant quasi del 57% pot arribar en el fracàs escolar. No? Clar, el que se proposen són mesures també dins l'escola, perquè aquestes persones que tenen aquest trastorn, que tenen aquesta dificultat, pues puguin fer front a això, no? El que deia en Joan, un atlet que possiblement pugui tenir un tipus de trastorn així i que li doni anar a una escola superacademicista amb moltes hores de la part lingüística, i imagina't si en els 16 anys no té unes ganes loques de fugir.
No parlo de casos concrets.
No, però que és una part de la població i que tot s'ha de tenir en compte.
Com jo li fiquin trilingüisme i anglès per tot i tal, ja sí, aquesta persona ja té complicacions.
I és una persona que a nivell de coeficient intel·lectual, a nivell d'altres àmbits, super, super bo, però aquí, i clar, hi ha un port molt, molt gros.
I de passar ara a notícies científiques amb Biel Vic.
T'he dit que parlaríem de la Terra i de la Lluna.
Sí.
Mira, començarem per la Lluna. Si te'n recordes, fa un parell de setmanes varen dir que els israelians no havien aconseguit arribar-hi perquè la nau va fallar en el moment d'aterrar allà i, diguéssim, se va trencar. Però, quan comentàvem aquella notícia, sí que varen esmentar que fa un parell de mesos els xinesos sí que varen aconseguir arribar i col·locar-hi un robot. I de molt bé, comença a donar els seus fruits, aquest robot. Sí. En concret... recordem que aquest robot està a la cara oculta de la Lluna, és a dir, és que nosaltres no veiem mai, està per allà trascant i circulant. En concret està a un cràter format per un meteorit fa 3.900 milions d'anys, un cràter que té al voltant de 170 quilòmetres de diàmetre, I, en concret, ha duit a terme una sèrie d'anàlisis de subsol i ha constatat que, efectivament, l'impacte d'aquell meteorit va generar el que se'n podria dir un mar de lava. Mm-hmm. I a partir de l'anàlisi pues, ha constatat que tot el que envolta i tot el que forma aquell cràter, diguem, la composició de sol és diferent de la que hi ha a altres zones de la Lluna, suposem, per exemple, la cara més visible de la Lluna, no? Especialment interessant, diguem, conèixer pues, que robot xinès a poc mos va descobrint coses de la Lluna que fins ara desconeixíem.
Robot xinès, no du tecnologia Huawei.
Això ja no ho sé.
De Huawei, sí. No sabia jo que ho passarem pitjor segurament. No només la gent que tingui Huawei, sinó sembla que també ells produeixen alguna cosa relacionada amb xarxes, no sé, sé que de
sí,
que altres
és una empresa
companyies,
de telecot, sí.
Que altres companyies també depenen sí. d'ells, o sigui,
sí, que, lo que passa
que si els hi va malament a ells, potser li anirà malament a més gent, i també es veu que sí, ells tenen un pla B i un pla C, per lo que tenien un sistema operatiu...
És que no els quedarà més remei, però els ha pot enfonsar el negoci, Vull dir, avui en dia... Tot l'enclar, vull dir, a dos Android, a dos adopcions d'Apple, estàs morta. Vull dir, fins i tot la tot poderosa Microsoft sí, va intentar el Windows Mobile i el va acabar retirant. O sigui que, home, no vol dir que en el mercat domèstic, en el mercat xinès puguin sobreviure, però sense cap dubte és un grandíssim cop per aquesta companyia, que si m'estic equivocat era la segona en el món en venda de mòbils, darrere Samsung, o sigui que... Poca broma. Ara, pels usuaris, relativament tranquils. Vull dir, tots sabem que avui en dia és d'aquesta marca, és de qualsevol marca, els mòbils no duren més enllà de 2-3 anys, no solen durar.
No.
Per tant, bueno, mentre no tinguis en els pròxims anys, que aquesta seria una altra jugada, que se podria intentar...
Una actualització...
Sí, que no, que les principals aplicacions se deixessin de funcionar.
Això de, no?, que hi podria haver aquest perill.
Sí, però bé, si funcionen o si segueixen funcionant...
Tira milles.
Sí, sí, ja veurem.
Molt bé, perdona bé, que hi ha hagut aquí
no,
d'això.
No,
digues.
Seguia comentant en la Lluna perquè precisament científics de la Universitat Smithsonian de Washington en els Estats Units han duit a terme una nova anàlisi de les dades que varen recopilar els sismògrafs que deixaren a la Lluna les missions Apollo 12, 14, 15 i 16.
Va? 12, Apollo 12.
Sí. Aleshores, clar...
Sí, perquè el 13 no hi va arribar.
Sí, ara ja n'ha dit, el 13...
Sí, va quedar en una pel·lícula. Aquella.
12 més 1.
Sí. Aleshores, sí, aquells sismògrafs sí, havien enviat informació relacionada en què de tant en tant hi havia petit moviments sísmics, entre un grau i mig i 5 graus de Richter, però una de les coses era que amb aquella tecnologia d'aquell moment no se podia arribar a constatar exactament quin era efectivament l'epicentre de tots i cada un d'aquests moviments sísmics. No? I aleshores, aquests científics en tecnologia actual, tornant a analitzar aquelles dades, han pogut arribar a constatar exactament d'uns quants d'aquells moviments sísmics exactament on era que s'estaven duent a terme. Entre altres coses han dit que efectivament coincideix amb la situació de determinades falles i que per tant podríem dir a la Lluna hi ha una activitat de placa tectònica similar a la que podria haver-hi a la Terra. El més curiós però, que això és teoria, és a dir, s'ha d'acabar demostrant o s'ha d'acabar obtenint determinades evidències, és el motiu pel qual la Lluna té aquesta activitat sísmica. I és que, per lo vist, la Lluna s'està refredant.
Ai.
S'està refredant...
Nosaltres i ens escalfam i ells se refreden.
I s'estan coint. És a dir, el moviment tectònic és perquè, entre cometes, la Lluna torna petita.
Hi ha aquest moviment tectònic.
Exacte.
Curiós.
Ah, ho he trobat fascinant.
Sí, sí.
I això pot tenir conseqüències per nosaltres? Així...
Gravitatòries. Sí. A veure, la massa en principi és la mateixa. El que passa és que si m'escupa un espai diferent. Pot ser, sí, pot ser. No tinc els coneixements de física com per poder-te contestar. Però vaja, no passarà d'avui per demà, o sigui que tranquil.
No, no però no ho veurem.
Exacte. En aquest sentit, com el Huawei. Tranquil.
Tranquils. Fora n'hi has vist.
Tranquils. El que no sé si en Joan ha d'estar tranquil. Bé, abans de fer una pregunta. Tu que ets molt excursionista, tens una brúixola?
No.
No.
Mai.
No.
Mai. GPS.
Ni d'aquestes en somòbil.
No.
En Joan no se perd mai.
M'agrada perdre-me perquè el que té gràcia és perdre-te i tornar-te a trobar.
Ah.
Aleshores, no.
Ja m'ho pensava no te perdir mai.
Sí, sempre m'agrada perdre-me i tornar-me a trobar.
Ah.
Brussel·les no.
No. Ai, d'així no se preocuparà.
Ni GPS, cotxe, ni res semblant.
No. Directament. És que un dels treballs que s'ha publicat aquests darrers dies a la revista Nature és que el que se venia parlant des de fa una sèrie d'anys, que és que el nord magnètic de la Terra s'està movent,
diuen, no?
Resulta que ja hi ha evidències de que s'ha accelerat molt el moviment d'aquest camp magnètic. Va? En concret, fins l'any, diguéssim, més ben dit, a partir dels anys 90, entre l'any 1990 i l'any 2005, ja s'ho van començar a tenir evidències de que, si bé fins aleshores se calculava que el moviment, el desplaçament, diguem, perquè ens situem, des del nord del Canadà, que és on estaria en realitat el nord magnètic, hi havia un desplaçament cap al nord siberià, com us entenguem, o més ben dit, una miqueta més cap al sud i cap a Sibèria. Si aquest moviment s'havia dut a terme fins aleshores al voltant de, com a màxim, 15 quilòmetres anuals, des d'aleshores s'ha constatat que el moviment és entre 50 i 60 quilòmetres per any.
Ah, per any.
Sí. No? És a dir, un desplaçament, diguem, del Canadà cap a Sibèria, a roda entre 50 i 60 quilòmetres per any. I això, en termes planetaris, és molt ràpid. És molt fort,
això. És a dir, unes coordenades, posant per cas que avui en dia, ara, corresponen a l'espacet del Born,
per exemple,
podrien pertànyer al mig de la mà, d'aquí uns... Alerta, que no...
Magnètica, sí.
Ja me'n vaig amb un traje de banyo d'aquí uns dies, al mig de la mà.
Magnètica, sí.
Jo ja sé per què ho dic.
Aposta de...
També vosaltres, ho sabeu.
Això, diguem, com no afecta les brúixoles digitals, afecta, diguem, les tradicionals i les magnètiques. Val? És a dir, tot el que és navegació per satèl·lit, etc. Però no hem de perdre de vista que molts de vaixells encara...
Manegen
sistemes de base magnètica. I tots aquests, diguem... poden tenir problemes en els pròxims anys. Sobretot,
perdre.
Sí, sobretot perquè poden arribar a ser a distàncies més que considerables.
Molt bé. Estàvem escoltant alguna cosa més?
No,
alguna
deixam.
Més? Ho deixem. Per la setmana que ve. Perquè escoltant The Notorious Big i aquest tema, Juice. Avui vos deixem així perquè demà tornem al Crepuscle en Senestals amb entrevista al productor i el director del documental Overbooking. Això serà demà a partir de les 9 del vespre. Bona nit. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Raw G, Brucey B, Kid Capri, Funk Master Flex, Love Bug Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, you know. Close and personal with Robin Leach. And I'm far from cheap. I smoke skunk with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me. Now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen. It's rapping stuff. I was too used to packing gats and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear.